Al carrer, contenidors en flames, maons volant pels aires i trencant vidres, crits, corredisses, clàxons de vehicles. L'helicòpter sobrevola la plaça, arriben les primeres furgones policials amb agents sense cara i porres a les mans. Dins la sala de cinema, jo sola, amb les crispetes, gaudint dels últims curts del Fantàstic. Aquest és el primer cop que la realitat és més terrorífica que la pantalla gran. Però no serà l'últim.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. En aquestes dates plenes de restriccions, els festivals de cinema fantàstic han hagut de prendre decisions arriscades. Alguns s'han fet presencialment, tot i sabent que no podrien venir espectadors de fora del municipi, com per exemple la Cucullona de Girona, que del 4 al 8 de desembre ha fet la seva 10a edició. Altres, com el de Molins, han penjat el seu contingut online per no desaprofitar el contingut preparat amb molta cura durant mesos. Avui farem crònica d'aquests dos festivals que han triat via tan diferents, amb més o menys èxit. També parlarem de literatura, concretament de la novel·la juvenil Mangata, de Ricard Ruiz Garzón, que va sortir al mercat el mes de setembre passat i des d'aleshores ha fet plorar més d'un i de dos lectors amb la història de la Jana, l'adolescent que ha perdut la seva germana gran. En parlarem precisament amb el seu autor, que coneixent-lo segur que té molt a dir. Això és el que donarà de si el 13è Quimèric de la 5a temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Quimèric als festivals.
Del 4 al 8 de desembre, la Cucullona, el Festival de Terror de Girona, ha fet la seva 10a edició. Ho ha fet en un context en què la majoria de festivals s'han hagut de suspendre, s'han hagut de reprogramar o fins i tot s'han fet de forma online, que avui precisament dedicarem una part del programa a parlar dels festivals que s'han fet online. En aquest cas es va poder fer en persona, però bé, s'ha notat el context actual perquè, segons l'organització, les sessions gratuïtes, o sigui, la inauguració i la cloenda, que van omplir la sala Truffaut de Girona, però la resta comptaven amb una assistència més aviat modesta d'una vintena de persones per sessió aproximadament. Amb tot, els queda una sensació, podríem dir, agredolça, que els fa replantejar-se el futur del festival. Ells consideren que han de seguir endavant amb aquest certamen, però cal fer un replantejament i cal fer una crida al públic perquè es posicioni i decideixi si ha de tirar endavant aquesta Cucullona o no. En vam poder parlar amb un dels directors del certamen, el David Ruiz, conegut com a Callahan, que ens va sorprendre que s'ha mostrat especialment crític.
En principi, amb aquesta edició una mica de circumstàncies, s'ha fet una mica el que els condicionants han permès i com a mínim fer, no?, celebrar aquest 10è aniversari. Per la nostra part, contents, perquè des de que ens vam proposar de crear aquest festival i portar el millor del curtmetratge fantàstic i de terror, doncs ho hem fet any rere any, per moltes pandèmies que hi haguessin. I bé, i en això sí que ho hem d'agrair, sobretot als autors, que són els que any rere any estan allà, ens envien les seves obres i sempre hem anat en augment, no?, a la recepció d'obres, i no només en quantitat, sinó sobretot en qualitat, que al final és el que és determinant, no?, per un festival anar sumant. Part important és els autors. I per altra, doncs clar, aquest punt més fred o més no tan positiu, que és el de l'assistència, perquè clar, ja organitzant unes situacions així ja implica aquestes dificultats, no?, de seduir el públic perquè vingui a la sala, perdi la por i tot el que altres festivals també s'han hagut de plantejar. Però bé, aquests 4 dies d'aquest festival així una mica més reduït, el balanç ha de ser sí o sí positiu, i amb això sí que ens quedem amb això, amb el 10è aniversari i amb aquesta edició, que segurament no sé si és la més complicada, però segurament és una de les més complicades i que l'hem pogut tirar endavant i no sé, per molts anys més.
Com diries que heu evolucionat des del primer any fins ara? Vull dir, ara esteu sobre terreny segurs, heu guanyat ja un lloc aquí entre el públic de Girona, entre el públic d'aquesta zona.
Jo sóc una mica crític amb això. La gent de Girona és una mica comodona. Ara molts han... Això, no, això ho emeteu a Sabadell, no? Bueno, la gent de Girona no crec que ho escolti, però la gent de Girona és molt comodona. És una gent molt, molt culta, li agrada molt la cultura, Girona és una ciutat molt cultural, però a l'hora d'engrescar-se en activitats, en propostes culturals, etc, el teatre i tot això, que és més burgès i més maco i d'anar a aparentar, no hi ha problema. Això és una mica com a Figueres. Val? Aparentar i anar a l'espectacle clàssic de tota la vida, perfecte. Però després el festival que és més el de noves generacions, picar pedra, això ja costa més. Per xarxa te trobes, molt bé, endavant! I després a les sessions de veritat, aquest de molt bé endavant, no el veus. Però no només aquest any, sinó altres anys. Deixar endavant aquest factor una mica hipòcrita, podríem dir, bueno, la gent de Girona sí que ha evolucionat i sí que tenim un públic fidel que, de fet, és el que sobretot hem d'agrair que estigui allà i, de fet, ho he dit abans a la Cluenda, l'acte de Cluenda, que molt d'aquest públic ha traspassat la línia i ha format part de l'organització i una mica amb això ens quedem. I, de fet, la voluntat del festival és ser un festival de cine, no només de curtmetratge, sinó anar una mica més enllà. I aquí sí que realment aquí la ciutat de Girona ha de fer també un exercici d'introspecció i dir si realment vol estar amb la Cucullonat o no, perquè de moment... és veritat que l'any passat va coincidir el festival amb els dies de la sentència, que això semblava, i ho dic en sèrio, això semblava la noche de la purga. O sigui, aquí a la sala no hi havia ningú, la gent corrent per aquí, cremant containers, però no hi havia ningú a la sala. Bueno, la sentència, tothom sap el que va passar, moments complicats, va coincidir amb el festival. Va. Ara, de la pandèmia, portem 2 anys que, bueno, anem aguantant la Cucullonat, eh? Però sí que és veritat que ens agradaria que el públic de Girona ens donés un punt més de confiança, perquè creiem que en 10 anys... ininterrompudament, quan era fàcil suspendre aquest any no ho hem fet i a més hem aportat una qualitat, no? De qualitat de curtmetratges, per tant l'evolució positiva, però sempre i sobretot quan arribes a 10 anys has de fer allò de, vale, i ara què? No? Normalment ja ho fem, no? Però amb 10 anys ja sobretot ho has de fer, ara què? Llavors la Cucullonat va una mica cap aquí. Els seus debats interiors, hi ha moltes opinions, i amb més raó que mai, perquè muntar això és molt complicat i la gent és super, super important per tirar endavant.
I ara què? T'ho puc preguntar? Hi haurà 11a edició o encara no se sap?
La voluntat és que hi hagi una... I de fet està mig dissenyada. El que passa que quan hi ha polítics pel mig mai pots assegurar res, això també és així. Llavors, sí, la voluntat és fer un salt a un festival de cinema, amb exhibició i competició de llargmetratges i ja fer una mica un salt més professional, més qualitatiu. Aquesta és la voluntat. Hasta aquí puedo leer, no?, que deien, però... No sé, de moment anem cap aquí, això segur.
Fet aquest repàs general, que alguns considereu pessimista, altres més aviat neutre, què us sembla si anem a mirar el que ha estat el palmarès d'aquest Cucullonat? Comencem per la secció oficial, és a dir, els premis que es donen als curts que s'han projectat aquests 4 dies. Cal recordar que aquest any s'han presentat més de 500 curts de diferents llocs del món, eh? La majoria segueixen sent de l'Estat, però també hi ha curts de Nova Zelanda, d'Estats Units, de Bèlgica, de França, d'Itàlia, per tant, molta varietat i això s'ha notat, no?, en la selecció. El palmarès finalment ha quedat amb el primer premi per Sous la Mousse, Sota l'escuma, d'Olivier Briand. Havíem parlat d'aquest curt perquè va ser un dels guanyadors del Creep Show aquest estiu. Va completament d'un nen que a l'hora del bany, quan està a la banyera, doncs es tropa amb un monstre que ha anat a parar allà de forma així, doncs, una mica accidentada, i la gràcia del curt és que està molt ben fet i que té moments de tot, no? Té moments d'intriga, té moments de riure, té moments de por. Bé, està bé tenir una mica de tot i poder-ho gaudir. El segon premi va ser per Dana, de Lucía Forné, que va d'una dona que està a punt de patir una violació, concretament pateix un estrangulament, i quan l'home el va violar ella s'hi torna, i a partir d'aquí ella, podríem dir, per no fer spoilers, emprèn mesures per evitar que es torni a violar cap dona. És un curt molt impactant i la veritat és que ens va agradar molt, ens va agradar moltíssim poder-lo veure i el premi és més que merescut. Vam poder parlar amb la seva autora i ens va sorprendre d'on va sortir la idea d'aquest muntatge.
Pues el proyecto surge porque, bueno, hace 10 años sufrí un ataque con estrangulamiento. Sufrí por mi integridad física y en ese momento lo que, bueno, me conseguí al final, bueno, hubo mucho forcejeo, lucha y, bueno, fue terrible, lo pasé fatal. Pensé que me iba a violar y en esos momentos realmente me di cuenta de que cuando estás luchando por tu integridad física puedes llegar a pensar en matar. Y de esa idea surge Dana.
¿Y lo habías planteado ya como un corto de terror?
Bueno, es que sí, porque es terrorífico eso, o sea, es como, sí, el momento en que planteas matar, sí. Sí, yo soy muy fan del cine de terror, por lo tanto, sí, imagino que desde un inicio, cuando pienso en una historia, sí que si hay una muerte, pues me gusta sacar el corte y sí.
Aunque lo lleves a un extremo, ¿querías dar un mensaje de empoderar a las mujeres o de crítica hacia el sistema judicial, la justicia, cómo está ahora mismo todo el tema de cómo se protege más casi al agresor que a la víctima?
Bueno, es un poco las dos cosas, claro. O sea, sí, está claro que no sé cuál es la solución, porque yo no soy una experta en leyes. Lo que sí que es cierto que bueno, que sale muy, ya lo digo en el corto, ¿no?, que sale muy barato penalmente reincidir. Y ayuda y como una especie de fallo legal. Yo te digo que yo no soy una experta, pero veo que una persona es capaz de cometer violaciones y violaciones y reinciden, van a la cárcel unos años, vuelven a salir y tenemos que estar muy seguros de que estas personas no lo van a volver a hacer, porque lo que no puede ser es que vayamos con miedo. De todas formas, estoy planteando un problema que es como el 30% de las violaciones que suceden. El 70% de las violaciones son dentro de un entorno conocido, familiar o en casa. O sea, que estamos hablando de una cosa muy, muy pequeñita. Por eso también Dana no se puede meter en las casas, pero es una cosa que aquí tratamos el 30% de las violaciones. O sea, de lo que hablo yo es de las de la calle, pero hay muchísimas más.
¿Y cómo es para ti haber ganado el segundo premio de este festival?
Pues una pasada, vamos, me lo esperaba. Y bueno, pues muy contenta. Ya estuvimos en este festival con el anterior corto, con Marta, que también estaba con Thais Blue como protagonista. Y nada, y ha sido una sorpresa muy grata ganar el segundo premio, la verdad. Muy contentos estamos todos.
També hi va haver en aquesta ocasió un premi especial, concretament per al Tratamiento, d'Álvaro Carmona. És un dels finalistes dels Premis TAC i és un curt molt divertit. Va precisament d'una persona, doncs d'un home que és calb i que va a una clínica que li ofereixen un tractament definitiu per la calvície, però diguéssim que el tractament és bastant car. Llavors has de pensar, no?, fins quan estaries disposat a pagar per recuperar els cabells. Dona que pensar. A part de la secció oficial, també a la Cucullona es fa la Cucu Express, que és el que busca la col·laboració de la ciutadania, no?, dels espectadors. Concretament, consisteix en un concurs que tens 24 hores per fer un curt de 3 minuts amb els ítems que ells et diuen en aquell moment. Aquest any els ítems eren frases de cinema, frases de pel·lícules i paper higiènic, que feien una mica la conya, no?, de que el paper higiènic s'ha convertit en el salvador durant aquesta pandèmia. Alguns hi afegim que potser també pot ser la perdició, depenent si eres el primer o l'últim, no?, d'arribar al supermercat. Hi van haver molts participants en aquest Cucu Express, els van poder visionar en aquesta sessió de clausura que es va fer el 8 de desembre. I podem dir que hi havia curs de tot. O sigui, hi havia curs més aviat d'humor, hi havia curs d'homenatge friki, hi havia més terror, n'hi havia que estaven més treballats a nivell d'efectes especials, d'altres més treballats en tema de guió, però sí que podem dir que en general el guió era, el nivell era molt alt i que creiem que els jurats ho van tenir difícil per decidir quin era el guanyador. El guanyador finalment era un curt que anava de com va viure Michael Myers el confinament. Vam poder parlar amb el seu autor i ens va explicar això, és l'Israel.
Realment no t'ho sabria dir, és clar. És en un moment donat me vaig fer la pregunta què faria un psicokiller que està confinat i que no pot donar rienda suelta a su maldat, no? I, bueno, evidentment ho vaig pensar en clau paròdica i a poc a poc es va donar en sortida. Després, de seguida se m'ocorri la idea de fer un homenatge al Risky Business i llavors a partir d'aquí tot va anar sortint de forma natural. O sigui, no hi havia un guió tancat, més aviat va anar sortint a poc d'una idea general.
I que ara que has vist també contra qui competies, què et sembla haver tingut el primer premi en el Cuco Express?
He flipat, realment no m'ho esperava gens. O sigui, no m'ho esperava gens quan me van dir que estava ja flipant. No sabia ni... Per això m'ha quedat així, com... Me van fer una senyal com... I dic, hòstia, no pot ser, no pot ser. Perquè realment aquest any a la Cuco Express he trobat que tenia molt bon nivell, que la gent s'ho ha currat molt. Fins i tot aquest curt de 8 minuts, vull dir, estava supercurrat. I és això, he flipat, la veritat. No m'ho esperava gent.
I ara estem doncs, a l'expectativa sobre com es vagin desenvolupant la resta de festivals reprogramats en els pròxims dies. El Cardo Terror s'està fent aquest cap de setmana del 12-13 de desembre, el Vall de Fes de Roses es farà del 18 al 20 de desembre i el Fantàstic Granollers del 29 al 30 de desembre. Tot això són les dates que estan programades a dia d'avui, però ja sabeu, no vull agafar aquestes dates i aquesta programació, però ja sabeu que quan parlem aquí doncs, el tema de les restriccions va canviar molt sobre la marxa, per tant, caldrà veure si aquests festivals es fan i també com es poden fer, perquè, per exemple, aquest cap de setmana al Cardo Terror doncs només hi poden anar les persones d'aquest municipi, no?, de Cardedeu. Però bé, estarem molt pendents i us ho explicarem aquí al Quimèric.
La gent del Quimèric sempre saludava els seus veïns.
Hem parlat de la Cucullonat, que sí que s'ha pogut fer presencialment, però hi ha altres festivals que doncs, han hagut de buscar alternatives i una de les que més està arrasant ara mateix és la de fer els festivals online i precisament d'aquests festivals online, telemàtics o com li vulguem dir, parlem amb el Marc Mosquera. Benvingut al Quimèric després d'aquests dies que no t'hem sentit la veu.
Hola, què tal?
Com estàs?
Doncs sí. Des de Sitges que no tornava a ser aquí pel Quimèric. Doncs bé, tot el mes de novembre això, intentant seguir com podia els festivals que no havien pogut celebrar-se presencialment i havien passat online, doncs intentant fer un cap mas a tot el que podia.
I has pogut combinar tots els festivals que arribaven o no?
Bueno, he pogut combinar-ne 3 i no he pogut veure tot el que volia, perquè clar, un també té vida fora de veure pel·lícules encara
vols
que no
dir?
Ho sembli, a treballar 8 hores al dia i aquestes coses. Però sí, he pogut estar més o menys al tanto de Terror Molins, que sempre cada any intento no faltar-hi, a l'Asian Film Festival i l'Alternativa, que era un festival que sempre m'havia interessat molt, però sempre coincidia amb dates amb Terror Molins, i aquest any, que just els dos han sigut online, he pogut aprofitar.
Amb Molins, les dades que han donat d'espectadors han estat molt elevades i que s'ho surten molt del que és habitual. No sé si al final això de penjar les pel·lícules online acaba sent una oportunitat per captar nou públic.
Sembla que sí, perquè clar, en teoria el públic fidel, que saps que anirà a la sala, més o menys a priori una gran majoria s'apuntarà a veure-ho online perquè no hi haurà més remei i a més pots afegir-hi gent que o viu molt lluny o que al seu festival li fa certa mandra de veure tantes pel·lis alhora i dir, home, si via streaming la puc veure com vull durant, i la tinc disponible durant 3 setmanes, la pel·lícula tal, doncs mira, suposo que a la gent li va agradar aquesta proposta. I sembla que ha arribat per quedar-se, perquè ja estan en bastants festivals i tots, almenys de forma oficial, surten bastant contents.
Què et sembla si comencem doncs a parlar sí. De festivals i comencem parlant de Molins?
Atención. Recomendaciones para desplazarse entre refugios y puntos de asistencia. Eviten circular por zonas abiertas. Viajen en grupos de más de 3 personas.
Molt apocalíptic, l'anunci. Ja per començar...
Sí, és brutal. Mira que altres anys sempre dic, oi, els esports dels festivals... Però, hòstia, no, el de Terror Molins em va molar molt, tu.
I quin balanç fas d'aquesta edició de Terror Molins?
És bastant interessant, perquè en un principi hi havia una proposta que era... havia de ser un festival híbrid. Mm-hmm. Havia de ser presencial i també online, però eren seccions exclusives, és a dir, el que es passaria presencial no es podia veure via Filmin i el que es veia Filmin no es projectaria en les dues sales de lo que era el festival. Clar, degut a que passava a ser tot online, van començar a correcuita tot l'estaffing, a intentar renovar drets de distribució i van començar a penjar pel·lícules a Filmin que no estaven inicialment destinades. Per la qual cosa, jo crec que bastant bones propostes i, a més, ho anaven penjant a les festes socials en plan, va, demà pengem 3 pel·lis noves i tal, la qual cosa generava una mica de fanservice i estava bastant ben impressionant.
Clar, però pot ser que algunes sí. Pel·lícules hagin caigut, no?, de la programació, arran d'això, precisament, dels drets?
Sí, sí. De fet, la més sonada va ser amb les 12 hores, que de forma sorpresiva es van seguir celebrant, perquè van la van liar parda, dit finament, el dissabte 14 de novembre, em sembla que és dia 14, que van fer un streaming en directe per YouTube en el que feien entrevistes, taules rodones i tal, i llavors, quan arribava l'hora de la projecció, es pausava l'streaming i deien, vale, ara tots filmen a veure la pel·li i tal. I llavors tothom que estava connectat en el streaming en directe veia la pel·lícula alhora, llavors s'habilitava el chat de YouTube i anàvem... Llavors era com fer unes 12 hores virtuals sincronitzades. Va ser un experiment bastant xulo. I la pega és que la pel·lícula que havia d'inaugurar era Come True, una pel·li que es va veure Sitges i que va triomfar bastant. I justament el dia de les 12 hores, per algun problema amb la distribuïdora o alguna cosa, la van haver de treure i la van substituir per Règim, que bueno, no era exactament el mateix tipus de pel·lícula, però clar, van haver-ho de fer correcuita i va quedar com va quedar. Però les 12 hores, de fet, va ser una nit bastant, bastant profitosa. Clar, va ser una mica més complicat no quedar-se adormit perquè estàs al sofà i no amb una cadira d'un cine, però...
Home.
Però bueno, es van aguantar. Mm-hmm. I home, l'experiència va estar bastant bé. Home. Van ser cinc pel·lícules, jo que dic que vaig aguantar quatre, la cinquena vaig dir...
ja no. Prou, no?
I eren les 6 del matí, va ser, bueno, anem a dormir.
No sé ja, si ens vols destacar les pel·lícules o vols destacar alguna d'elles, de les que més t'hagin agradat?
Home, la sessió sorpresa va ser Sky Sharks, una pel·lícula que ja es va projectar a Sitges, que, home, la proposta no pot ser més interessant que una pel·lícula gore amb taurons voladors, llençamíssils pilotats per zombis nazis. O sigui, ho té tot, la pel·lícula.
Això és
una pel·lícula alemanya, no? És meravellós.
Ah, és com Sharknado, però a lo basto, no? O sigui, encara pitjor, no?
Exacte. Sí. A més, amb un argument realment suculent, amb projectes militars secrets, tot una cosa, però realment... absurda, o sigui, era realment absurda, però bastant, bastant divertida. I la següent que van fer, que era Friedrich Barry, que estava inicialment destinada a projectar-se a la Gòtica, la van poder passar a Filmin, i és una fumada de pel·lícula literal. O sigui, perquè bàsicament el protagonista és un yonqui de Ciutat del Cabo, Sud-àfrica, en el qual un ovni l'abdueix una nit i mitjançant una sonda, diguem, el posseeixen. I llavors decideixen aquells aliens veure en quin món han arribat. I clar, el que fan és trobar-se pues, la nit i el submón de drogues, prostitució, discoteques, coses rares de Sud-àfrica, i els aliens, clar, al·lucinen papinos, en plan de...
Deu pensar,
quin coi de món hem vingut.
On hem vingut, clar.
Exacte. I l'actor protagonista és esperpènticament bo. O sigui, realment ho fa molt bé.
És una pel·lícula que val la pena veure, el que passa que, pel que dius, si és tan diferent, no? És difícil de trobar en altres plataformes, no?
Jo suposo que sí. Es va passar a Sitges també, però llavors Terror Molins la va poder penjar a Filmin, però clar, ja no hi és. Va estar fins al 22, em sembla, de novembre, i clar, ara ja si es busca, ja no sé per on s'hauria de poder veure. Potser algun d'aquí un temps Filmin la reprèn o... No ho sé, clar, aquest tipus de pel·lícules a vegades tenen un circuit limitat.
Molt limitat, no?
Però si algú li interessa veure una pel·lícula curiosa i passada de voltes, Friedrich Barry és una bona oportunitat.
Destaques dues de les quatre pel·lícules que vas veure, no?, sobretot?
Sí, perquè les dues primeres, bueno, curioses, però li faltava una miqueta de canya, diguem, per dir-ho d'alguna manera. Règim estava molt bé perquè tractava el tema d'una família que s'aïllava de la civilització deliberadament i deia no, anem a viure pues, a lo primitiu, no? A sobreviure amb els nostres propis mitjans i tal. I això ho fan quan està a punt de néixer la seva filla. Anys després hi ha un segon embaràs de la mare, però la seva salut perilla. I llavors el tema de la pel·lícula és com la filla, que ja té uns 8 anys o 9, comença a qüestionar-se si realment aquella forma de vida, sobretot sabent que hi ha un món exterior on hi ha metges, medicines, policia, bomber, si realment no seria més interessant sortir-ne. I el pare és un fanàtic i la mare igual, i és no, hem de subsistir per nosaltres. I és una mica aquesta confrontació. Però potser és massa lenta. O sigui, malament no està, tampoc, però no seria allò que diguessis...
No serà la que recordaràs, clar.
Personalment no. I l'altra, que és Dark Stories, és una antologia francesa de terror en el nivell d'Històries de la Cripta, dels anys 80 o 90.
Oh, nivell.
En què hi ha era un fil conductor d'una mare que es troba una capsa a casa seva, l'obre, hi ha un ni nino que la segresta i pretén matar-la i llavors i matant el seu fill. I llavors diu, no, espera, que tu que explica històries. Llavors, bàsicament, és la mare inventant-se històries de dimonis, de vampirs, de fantasmes, d'aliens i de tot el que, de tot el que et puguis imaginar. Doncs 15-20 minuts és entretinguda. No és brutal, però avorrida no és. I com a anècdota, va ser una pel·lícula que no va tenir massa subtítols en aquell moment, perquè la pel·lícula era francesa, però els subtítols eren en anglès. I llavors només estava subtitulat la part francesa, perquè la pel·li estava parlant en els dos idiomes. Llavors, quan parlaven en anglès, no hi havia subtítols. I llavors la gent pel xat en plan, ah, que no s'entén res. I va ser una mica, i va ser una miqueta allò que dius, ai.
Clar.
Que a vegades costava seguir.
Però, clar, és que tenim un nivell baix d'anglès, malament, clar. Segur
sí,
que molta gent ja va marxar.
Moment, sí, tu penses que tens un bon nivell d'anglès fins que et trobes amb aquestes circumstàncies i dius,
no.
Però no entenc tot el que pensava.
Està clar. Doncs està clar també que les 24 hores és com el gran reclam de Molins, però anem a veure el palmarès. He vist que La Llorona va ser premiada. Mira que n'hem sentit a parlar d'aquesta pel·lícula.
Sí, però resulta, clar, què va passar? Que la van premiar, però és que no es va poder veure, perquè no es va penjar a Filmin. Llavors és una cosa curiosa.
És molt frustrant, no? És frustrant, no?
Sí, és com, no, jo la volia veure. Però en canvi sí que es va poder veure The Night, una pel·lícula que, de fet, en la prèvia de Sitges que vam fer aquí en el Quimèric ja la vaig
sí.
voler destacar, terror iranià d'una família amb un bebè que va passar una nit en un hotel i l'hotel, bueno, doncs els hi fa passar canuta, diguem. I és terror pur i, home, va triomfar bastant, va guanyar millor direcció, actor i guió. Per la qual
molt bé.
Bastant content, perquè la vaig veure a Sitges i em va agradar molt.
I Racing, que també en parlaves, també ha estat reconeguda, no?
Sí, ja et dic, durant les 12 hores no es va notar que la gent li triomfés molt. I en canvi, no, en el palmarès té la secció ben diferent, és la gran guanyadora, amb pel·lícula, actor i guió, junt amb Com True, que s'endú director i actriu, que al final, si la gent que la va poder veure a Sitges o la va veure a Filmin abans de les 12 hores, genial, però si la gent es va voler esperar a veure-la per les 12 hores, es va trobar que no la va poder veure, la qual és una llàstima, perquè Com True està molt bé. Sí, és sobre els trastorns del son, un adolescent d'institut que té trastorns del son, es presenta voluntària a un experiment mèdic d'un grup de recerca i bé, comencen a passar coses rares, diguem que comença a barrejar-se somnis, terrors primaris, la realitat, tot comença a barrejar-se i està molt, molt, molt ben feta.
I després hem vist el Premi del Públic Història de l'Oculto, no?
Aquesta la vaig veure a Sitges i em va encantar. És una barreja entre un thriller polític, La guerra dels mons, de H.G. Wells, i un programa de Quarto Milenio. O sigui, és una cosa super rara. És bàsicament un programa periodístic que seria a la televisió, que intenta desenmascarar una corrupció governamental amb una mena d'aquelarre raro, amb coses paranormals, i mentre estàs veient la missió en directe que la intenten tallar i tal, vas veient entre bambalines com estan sent amenaçats per, òbviament, els certs ens que intenten que no surti a la llum la informació. I té un joc així bastant radiofònic, televisiu, noir, i està molt, molt bé.
I també tenim la Desvida, no? També ha estat premiada la millor actriu.
La Desvida. Sí, aquesta personalment em agrada moltíssim. Està entre les meves preferides que vaig veure. És una pel·lícula espanyola, feta a València, rodada en enormes plans seqüència en el que seria tot una casa. I la sinopsi, la premissa seria una parella ha trencat perquè se'ls ha mort el fill, petit, i no ha pogut superar-ho, i representa que tornen a la casa on havien estat vivint per agafar cadascú les seves coses ja com a una mena de despedida, no? I mica en mica, mentre estan allà, intenten, clar, estan xerrant i estan recordant el passat i surten fantasmes del passat una mica, troben que hi ha unes notes descrites pel seu fill que els hi ha preparat una mena de gincana i, clar, és com, què està passant aquí? Llavors, clar, hi ha tota aquesta mena com de drama familiar bastant teatralitzat en el sentit que són molt converses molt llargues, molt intenses, i després té aquest punt Paranormal Activity, una mica sui generis, però està molt bé. O sigui, tota la barreja de gèneres en aquest cas a mi em va triomfar molt.
Doncs hem fet aquest repàs ràpid de Molins, però hi ha altres festivals que volem parlar, com per exemple l'Alternativa.
Sí, exacte. De l'alternativa, com he dit abans, és un festival que sempre havia volgut anar-hi, però, clar, sempre per dades coincidia amb Terror Molins. I aquest any havia de ser també híbrid, amb una part presencial i una part online, i degut a, òbviament, les mesures de governamentals de la Generalitat, doncs va passar a ser tot online fins al 29 de novembre. En aquest sí que és veritat que només he pogut veure 7 pel·lícules, totes de secció oficial estrangera, hi havia secció oficial nacional, però d'allà no em va donar més temps. Però no, realment estic molt, molt content de l'experiència com a primer contacte d'un festival que sobretot aposta molt pel cinema documental i el documental ficcional amb rerefons ecològic o social o sempre molt crític, i està realment molt bé.
Tu tens un top 3, no? De les pel·lícules de les 7 que has vist, en destaques 3,
sí,
no?
Sí, si l'hagués de fer, sí, triaria 3. Una seria A Febre, un documental ficcionat, perquè és una pel·lícula, però realment sembla talment un documental, de lo bé que ho fan els actors, sembla que ho visquin, no que ho interpretin, sobre una misteriosa febre que pateix Justino, el nostre protagonista, que és un indígena de la selva brasileña que treballa en el port de la gran ciutat, però ell viu a la selva. Llavors veus tota la seva vida, que és com de gran rutina, de viatges de moltes hores, per anar de casa a la feina, de la feina a casa, i pateix aquesta febre, que és una malaltia metafòrica de l'ànima, al veure ell com el món que coneix s'està esvaint, clar, amb tota la part indígena d'arrels culturals, molt de culte a la natura, tot això s'està, en el Brasil actual, s'està anant bàsicament a la porra. Tot això contrasta amb la seva filla gran, que desitja marxar i estudiar medicina. Llavors la pel·lícula juga amb aquesta doble vessant, a més a més temporal, perquè hi ha unes imatges quan la filla ja és metge i quan la filla li està dient al pare que vol estudiar medicina. És un film realment curiós.
Després també ens destaques Petit Samedi.
Sí, Petit Samedi, que és un documental sobre la relació espacial que tindria Damien Samedi, que és un yonqui, tal qual, de mitjana edat, que porta 3/4 de la seva vida punxant serolina, i ho diu tal qual davant de càmera. I és la relació que té aquest home amb la seva mare, que porta pues, tota la vida patint l'addicció a heroïna del seu fill i que no perd mai l'esperança que realment ho pugui deixar. I el documental són converses entre ells dos i confessions a càmera dels dos sols. Junt amb unes visites a una psicòloga, que surt sempre a no, que està molt bé perquè sí, com fa com d'espectador, perquè fa les preguntes que tu com a espectador li faries a aquest home per saber per què es punxa. I realment és un documental molt, molt honest i molt humà, que tracta una addicció a la droga, però que realment el veus amb ell i és una persona funcional. Vull dir, no és el típic yonqui que tenim al cap de pel·lícules, gent super demacrada.
Acabada,
i clar, no? És exacte. Sí, és, em va agradar molt.
I la teva tercera recomanació és un filme de Berau que, a més, va ser guanyadora.
Sí, exacte. És la que va guanyar la secció internacional de l'Alternativa, documental brasileny, que on segueixen 4 adolescents, que són amics, en el seu primer estiu després d'acabar secundària. Llavors se'ls hi obre, diguem, tot l'horitzó de possibilitats, no? Uh-huh. El que passa és que, clar, viuen a les faveles brasilenyes, el qual xoca molt perquè, clar, ja saben ells d'entrada pues, que vivint en l'extraradi no tenen moltes possibilitats, però, en canvi, no estan realment... O sigui, en són conscients i són ambiciosos. És a dir, no, jo tinc unes il·lusions i sóc jove i no tinc per què renunciar-hi, per molt que realment estigui en un nivell de vida que no m'ho permetrà. Llavors és aquest xoc de lluminós, de dir, sí, estem en una situació que no seria la ideal, però no per això ens volem enfonsar. No?
I ara, com tu ja preveies fora d'antena, ens queda un minutet escàs, però... però el dedicarem a parlar de l'Asian Film Festival, que també l'has pogut seguir. A què ens en pots dir d'aquest festival?
Sí, que també va rebre tota la gran retallada de serveis, que havia de fer més de... havia de passar més de 100 films, dels 100. Quals 40 eren online i 60 i pico eren en sales, i al final es van quedar amb els 40 que eren online, no van poder passar-ne cap de sala a el que seria Filmin, i home, realment interessant. Em vaig veure 12 de pel·lícules, entre elles de pel·lícules de Kazakhstan, Afganistan, Japó, Corea, Índia, una del Nepal. Realment molt, molt guai i va durar tot el mes. O sigui, va estar des del 30 d'octubre fins al 29 de novembre, perquè per ser clar, tenint Molins i tenint l'alternativa, no podia veure tantes pel·lícules com m'hagués agradat.
Ja has vist moltes més de les que veuríem alguns, eh? Vull dir que...
Sí, exacte.
Em trec sí, el barret,
és el és el que m'he sentit dir per casa últimament, sí. que veig bastantes més pel·lícules que una persona corrent. Però bé, també estic molt content de la tria que vaig fer. Tono, realment també és un festival que recomano molt.
De les 12 en destaques 3 només?
Sí, sí, a Darkman, que és un thriller kazajo, que capgira totes les regles del thriller policíac, perquè des de la primera escena ja veus qui és el culpable, però tot el poble és corrupte. I la gràcia és que apareix una periodista dient aquí passen coses rares, i força la policia a fer una investigació normal. Juga amb tots els registres i té un humor negre brutal. És realment, realment xulíssima. Una altra és Buoyancy, que és una pel·lícula australiana. Tot i així, és una pel·li molt asiàtica, perquè va d'un adolescent cambodjà que viu en un lloc molt pobre i decideix emigrar a Tailàndia, però entra com a immigrant il·legal. I és captat per una xarxa mafiosa d'esclavatge d'éssers humans i el fiquen a alta mar amb un vaixell pesquer. I, bàsicament, allà el nen acaba envileciéndose, que diria en castellà, perquè veu que davant d'un món tan injust, o ell es torna més injust que els altres,
o no sobreviu, no?
O no podrà sortir gaire. I és la pel·lícula que Austràlia envia als Oscars.
Interessant, també.
Jo crec que té aquesta tinta bastant de recorregut.
I per últim, Bulbul.
Bulbul, que és una pel·lícula nepalí, que seria una comèdia romàntica, almenys a l'inici, bastant estrambòtica.
No et veig a tu veient comèdia romàntica,
No, però quan són asiàtiques sí que m'agraden.
Ah,
sí que m'agraden bastant perquè tenen aquest punt cultural realment interessant. I no, és una noia que representa que està casada molt jove, té una filla d'uns 8 anys i el marit està vivint a fora, a l'estranger per feina i no torna, i fa anys que està allà. I llavors li apareix un pretendent. I llavors, clar, amb una societat tan tradicional com seria la nepalí, que és no, tu has d'esperar el teu marit i tal, tota la pel·lícula és ella dient, bueno, però és que tinc un marit que no sé ni si torna ni quan. I és una miqueta aquesta lluita de l'angelet i el dimoniet, no? Del per què no, però a l'ai que diran, i hi ha la filla, que la filla sí que sempre està parlant del pare, i és com, i quan torna? I la mare, i jo vull oblidar-m'ho ja, saps? Estic molt content de la tria que vaig poder arribar a combinar-me. I bé, l'experiència ha sigut agradable.
Perfecte, Marc, doncs moltes gràcies per fer-nos aquesta crònica d'aquests 3 festivals online, i a veure si el següent dia que podem anar a un festival, doncs sigui físic, que ja tenim ganes.
Això esperem, ja poder-nos retrobar i ja poder parlar de cara a cara, també. Exacte.
També, també. Doncs moltes gràcies, Marc, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu-siau, bona tarda.
L'entrevista.
Em dic Jana i tinc una missió, ballar sobre el llac quan hi hagi llum de lluna. Aquesta és la primera frase de Mangat a l'última novel·la juvenil que ha publicat Ricard Ruiz Garzón, un dels autors del nostre país que ha aconseguit fer-se un lloc en aquesta categoria que, com dèiem fa uns dies al programa, va dirigida a un públic amb la ment més oberta que l'adult. Mangata, publicada per EDB el mes de setembre passat, se'ns presenta com el diari d'un adolescent que acaba de perdre la seva germana gran i li ha fet aquesta promesa de ballar sobre l'aigua. Per saber una mica més d'aquesta novel·la, avui parlem amb el seu autor, el Ricard Ruiz Garzón. Benvingut al Quimèric, Ricard, encara que sigui telemàticament.
Oh, i ben retornat, que ja hi he passat algun any per allà i sóc molt feliç i tinc molt bons records.
Això sempre s'agraeix. He tingut uns grans dilemes a l'hora de com començar aquesta entrevista, però finalment he triat la via emocional, després de donar-hi moltes voltes. I la primera pregunta que et vull fer és, ets conscient que ens has fet plorar els lectors? Era el teu objectiu vital o ha estat una cosa sobrevinguda?
La veritat és que no era un objectiu, diguéssim, a l'hora de redactar, fer-vos plorar, però jo vaig plorar escrivint-lo i des del minut 1, de fet, abans del minut 1, és el llibre, amb diferència, amb què he rebut més opinions de gent dient que havia plorat. Quan dic el minut 1 és que la correctora de l'editorial, abans que sortís publicat, ja em va dir, mira que em passen llibres per les mans, però he plorat com una magdalena. I això va ser abans de ser publicat. O sigui que realment em consta que sí, que estic fent plorar una mica. És molt difícil fer plorar, per tant, en aquesta banda satisfet.
Sí, sí, és que de fet, precisament, jo només he plorat a un llibre abans que aquest, que és El niño de pijama de rayas, i quan vaig veure les friquípoles, no?, que deien, no, quin fart de plorar, dic, va, a mi no em passarà, no? I comences a llegir i de cop dius, què m'està passant?
Que bo! Doncs això ja és pujar uns quants graus.
Sí.
Si només havies fet un plor i amb el pijama a ratlles, estem pujant-ho molt.
Sí, 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 sí. I com ha sortit aquesta història? D'on sorgeix la idea de fer-la? No sé si és un encàrrec o tenies un missatge per donar i ha estat la manera de donar-lo.
Doncs a veure, aquí hi ha moltes respostes possibles i algunes d'elles emocionals. Jo vaig perdre un amic quan era jove i, per tant, els efectes del dol de perdre algú doncs sempre m'han acompanyat i, de fet, surten a molts dels meus llibres. I en un cert moment vaig pensar, i per què això no ha de ser matèria de literatura infantil i juvenil? Perquè sembla que s'hagin de defugir segons quins temes i, alhora, la veritat, si se't mor algú i tens 12 anys o tens 14 anys o tens 16 anys, doncs ho has de pair igualment. Per tant, és un material, diguéssim, per tractar en literatura infantil i juvenil. Però, per altra banda, és molt curiós perquè aquest llibre va sortir d'un empipament molt gran amb el que era la meva parella en aquell moment en un viatge i vaig marxar empipat per una cosa que seria molt llarga d'explicar. Estava a Irlanda i caminant per Irlanda vaig trobar un llac i un illot allà al mig. I allà em va venir el que seria el germen de la història. És a dir, de sobte vaig veure algú que havia de caminar sobre l'aigua sí o sí. No era a la nit i no hi havia lluna, però sí hi havia la llum del sol fent pampallugues. Per tant, tot això ja va venir el caminet aquest que es diu Mangat en suec, que en aquest cas sí que és de la lluna. I m'ho vaig apuntar en un paperet rebregat que portava aleshores. I un any després vaig dir, va, aquest estiu vull escriure. I em vaig posar a escriure i va sortir tota la història. També he de dir, per no estendre'm més, però hi ha una resposta més possible, que és l'únic llibre que m'he pogut permetre escriure'l amb unitat d'escriptura. Que això vol dir que el vaig escriure sense fer res més. En un estiu...
Ostres, això té mèrit, sí.
És molt difícil, sí. I jo crec que guanya molt els textos quan estàs ficat, estàs habitant, en el sentit d'habitatge, habitant la novel·la, i excepte anar a sopar algun dia o tal, estava només fent això durant aquell estiu. I se'm va connectar tot d'una manera que m'està canviant la forma d'escriure. Crec que ara he de fer les coses així i no anar fent ara un cap de setmana i ara un altre perquè no es connecta de la mateixa manera. Té alguna cosa especial. Per això el vaig presentar al Premi EDB, que ja havia tingut la sort de guanyar-lo amb La Immortal, i no va guanyar, va quedar finalista, però jo sabia que tenia alguna cosa especial i ara, gràcies als lectors, estic trobant que sí que realment està connectant molt.
Abans parlaves del dol, no? Que la història neix del dol, i precisament una de les preguntes que volia fer és tu mostres moltes maneres de portar el dol, no? La Jana té la seva, els pares en tenen una altra, l'àvia en té una altra, el germà en té una altra. Totes són vàlides, encara que no totes siguin acceptades de la mateixa manera? Perquè, clar, la manera de portar el dol de la Jana potser és la que és menys acceptada socialment, no?
Sí, mira, em ve al cap una frase del James Rhodes, el músic i que va escriure el llibre instrumental, que és una persona molt, molt interessant, que em va dir una vegada, i després, a més, ho havia escrit en el llibre, vaig tenir la sort de conèixer-lo personalment, em va dir, mira, si a tu llepar el paret pintat de les papers et va bé, llepa el paret pintat de les papers. De les parets. I jo vaig pensar que realment, si tu, en una situació difícil, com pot ser un dol en aquest cas, ell parlava més de malalties mentals, no? Fas una cosa i et va bé, fes-la. Estiguis acceptada o no estigui acceptada. Evidentment, una persona com la Jana, que és un adolescent que encara doncs no té molts recursos, ho fa com ho pot fer. És a dir, no és un plantejament, fa el que pot, no? I gràcies a aquest entorn familiar tan divers, veu que hi ha altres opcions i al final li acaben ajudant. Però jo crec que quan estàs passant per una situació molt difícil, si alguna cosa et va bé, fes-la i punt. Si després està acceptada o no, ja ho pairàs i ja ho treballaràs en el futur.
Mm-hmm. La relació entre la Jana i la Zia, que clar, quan comencem el llibre doncs ja és morta, és com la clau, no? El que mou tota la novel·la. No sé si et va funcionar des del principi aquesta relació entre les dues germanes, si també doncs t'ha servit veure la relació que tenim tots els que tenim germans, no? Tots els que tenim germans ho podem veure emmirallats, no? Amb lo bo i amb lo dolent, no? En aquesta relació.
Sí, jo en tinc dues de germanes i com eren dues germanes s'aliaven contra mi, que era el noi, i per tant la part aquesta de relació més d'igual a igual no l'he tingut tant, però he tingut i tinc bones amistats, per sort, que en algun cas es poden assemblar a aquesta idea de com és una relació de germans, i jo crec que hi ha relacions especials que si de sobte desapareixen, doncs hi ha un pòsit que queda, no? I que t'hi has de relacionar. I qui s'ho emporta més al terreny esotèric, doncs d'això en diu fantasmes o restes de vida, i qui s'ho emporta més al terreny purament psicològic, parla de fer el dol i de les ferides que s'han de cicatritzar i tot plegat, però en el fons sempre és un camí en el qual, encara que la persona que estimaves ha desaparegut, el fas acompanyat. Vulguis que no, sigui una ombra, sigui un fantasma, sigui la realitat, li voleu dir com sigui, no? Llavors, fer aquest camí fent les paus amb allò, que és el que, en definitiva, ha d'aconseguir trobar la Jana, i li costa molt, però ho aconsegueix, jo crec que és el més indispensable. I aquestes relacions, si a més és entre germans, com és el cas, doncs no se m'acut una altra manera de fer-ho, perquè és que la ferida la tindràs tota la vida, el forat el tindràs tota la vida, però has d'aprendre a conviure-hi, perquè si no et destrossarà.
Quan llegim el llibre, tenim realment la sensació que és el diari d'un adolescent. Com està per tu escriure amb el llenguatge d'una nena de 14, 15 anys? No? Com està per tu? No sé què és el que més t'ha costat en aquest sentit.
Doncs m'alegra molt que em diguis això, perquè realment és molt difícil.
Jo ho llegia i pensava, mare de Déu, jo no ho sabria fer.
Com més anys vas fent, a més més complicat, no?
Sí,
perquè
més lluny estàs.
Més lluny d'aquesta edat. I en el meu cas hi ha uns quants artificis al posar paraules en forma de diccionari, etc, que tampoc contribueixen precisament en això, no? Jo crec que un dels possibles secrets, o dos dels possibles secrets, serien, un, treballar per capes i no voler representar un discurs únic, sinó que en realitat un adolescent és en potència tots els discursos que acabarà sent a la seva vida. I per tant, tots, per molt que haguem crescut, seguim tenint tots aquests discursos, el de la ràbia, el de la incomprensió, el de la impotència, el de la il·lusió, el de l'alegria, el del voler-se sentir estimat, el de voler-se sentir acceptat, tots aquests són com un còctel durant l'adolescència, no? Si dones cabuda una mica de tot això, igual t'aproximes, crec, a aquesta idea, si és que ho he aconseguit, ja que dius que sembla que sí. I l'altra cosa, jo crec que cada escriptor ha de trobar les edats en què se sent més còmode. I jo, francament, amb l'edat de 10 a 14 anys, m'hi vaig trobar, no? Vaig fer La Immortal, i en canvi vaig fer un altre llibre, 10 mascotes i un drac, que era per una franja més petita, i em va costar horrors. I algunes obres juvenils se me'n van més cap a l'adult. Crec que la franja molt difícil és 15-16 anys. Aquesta és, la trobo dificilíssima. I en canvi, altres escriptors o escriptores em diuen no, o sigui, això és molt fàcil, em surt molt bé. O sigui que suposo que he trobat una mica l'edat que no sé si és la meva edat mental o com va.
Però era la pregunta que se m'acudia, no? Però dic, com la dius, ja. No? Perquè no?
Ja te la dic jo i ja està.
Dic que has anat a buscar el calaix dels records el Ricard de 14 anys, no?
Per mi és una edat molt xula i per mi va ser una edat en la qual em vaig reconstruir, en certa manera, perquè és l'edat, com a mínim amb els de la meva quinta, que canviaves del col·legi a l'institut. I això era un reinventar-te de nou o un fer la teva personalitat. És un moment de molts canvis i realment crec que moltes coses d'aquell període són molt, 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 molt importants. No? I potser, com jo sempre em qüestiono coses, me'n vaig a aquella edat a la qual m'ho vaig qüestionar tot i potser hi connecto de forma més clara. No?
Uh-huh. Abans parlàvem de llenguatge i precisament una part molt important del llibre són aquestes paraules que poses al final de cada capítol. Una d'elles la que dona el nom al llibre, de Mangata. Com arribes a aquestes paraules? I són totes de veritat? Perquè, clar, quan els busques dius, realment no en sonen de res, no? Però són molt adequades, no?, per descriure coses que no es poden descriure, no?, que costa molt de descriure.
Sí, una paraula com Mangata la trobes fàcilment a internet. Si te'n vas a la més llarga i complicada que he posat, que és Mahmila Tina Tapai, aquesta és més difícil de trobar, però també existeix.
També existeix, eh?
Sí, de fet, hi ha alguns llibres, jo recordo un de Libros del Zorro Rojo, molt xulos, que recopilen i il·lustren paraules d'aquest tipus, però això jo ho tenia una mica com a llavor. Sabia que existien paraules així i vaig començar a buscar-ne per tot arreu i tinc llistes molt més llargues i em vaig triar les que em van agradar o em servien una mica per la història, perquè les paraules que surten en forma de diccionari a la novel·la són, sí, una mena de complement i un recurs literari, però algunes de les definicions que surten al costat també expliquen coses de la trama sense les quals no pots acabar d'entendre la novel·la, no? I m'agradava aquesta idea de, com les notes al peu d'un llibre de vegades, o aquestes paraules, que són un joc però al mateix temps formen part de la història. A mi em sembla que les notes al peu són una de les parts més importants de la història de la vida de qualsevol persona. I, en canvi, pensem que no són importants perquè són notes al peu. Són coses que són més accidentals, no? I perdem el temps o el cap dient, no, això és molt important. I de vegades són les petites coses les que ho canvien tot. Em va agradar molt aquesta idea, a més, de buscar paraules que no les pots dir amb una sola paraula equivalent en la teva llengua i has de fer frases molt llargues. I sempre m'he preguntat sobre aquestes coses. Ara estic llegint el llibre del Pablo Martín Sánchez, que és novel·lista, amic meu, i m'ha agradat perquè m'he trobat moltes d'aquestes paraules també. I ell diu, com és possible que tinguem una paraula per qui ha perdut els pares, que és orfa, huérfano en castellà, diu, i no al revés. I ell proposa que el huérfano, si són els pares els que han perdut el fill, li diem huérfilo. I llavors ja s'inventa paraules així i, de fet...
Potser calen, no?
Jo crec que sí, perquè la cosa existeix i la necessitat també. I si no hi ha una paraula, en realitat sembla que falti alguna cosa, no? Després hi ha altres paraules que jo poso per aquí, que simplement són boniques. Jo crec que qualsevol dels teus oients, tu mateixa i jo... la paraula sundoku és absolutament indispensable perquè és la pila dels llibres que es va fent més gran i que deixes sense llegir però que segueixes comprant i encara es va fent més gran, no? Aquesta paraula, si no existia, s'havia d'inventar.
Jo he de dir que gràcies al confinament ja no existeix aquesta paraula a la meva vida.
Bueno, però tornarà.
He passat d'etapa.
Això és com si haguessis tret una herba i sortirà.
Sí, sí, tornarà a sortir, està clar. I també vincules aquestes paraules amb una exposició fotogràfica. Suposo que això sí que és creació pròpia, però de fet és una bona idea, no? Vincular, dir, si hi ha una paraula per descriure tot un fenomen, per què no una imatge, no?
Sí, a mi m'agrada molt aquesta idea de vincular les imatges i els conceptes. Jugo molt a un joc que es diu Código Secreto, que és un joc de paraules així en equip, de taula, i vaig veure l'altre dia que també existeix en imatges i vaig pensar, veus què ben pensat? És a dir, es pot fer conceptualment o es pot fer icònicament. M'ha agradat sempre la fotografia, no sóc cap expert, però com a aficionat he tingut amics i amigues que eren fotògrafs i crec que un dels reptes més xulos per a un fotògraf és aconseguir fer una imatge que no sigui explícitament el que s'està veient a la imatge, sinó que digui molt més. De la mateixa manera que jo amb paraules hagi pogut emocionar algun lector, que és com molt estrany, no? Només amb paraules ser capaç de fer això. Crec que són reptes creatius molt xulos i em va agradar la idea d'ajuntar-lo. T'he de confessar que en un primer moment, quan venia de fer La Immortal, vaig pensar, i a més veuràs que xulo, perquè l'il·lustrador podrà fer coses genials, i després vaig pensar, no, clar, si surt en la col·lecció superior no porta il·lustracions, o sigui que en aquest cas se les haurà d'imaginar el propi lector, eh? Però m'agradava com a repte creatiu.
I encara relacionat amb el llenguatge, perquè jo crec que hi ha molts factors, no? Moltes capes que deies abans, tenim el personatge de l'àvia, no? De la Jana, que li explica històries, i a més són històries doncs, molt vinculades a la mitologia catalana, o fins i tot la mitologia pròpia, no? No sé si en això també volies posar en valor el fet de que les lliçons que aprenem amb les històries d'altres.
Sí, de fet volia parlar de dues o tres coses relacionades amb això. D'entrada poso una frase inicial del Patrick Ness, que és d'Un monstre em ve a veure, l'autor d'Un monstre em ve a veure, que diu que les històries són criatures salvatges, i jo hi crec molt en això. Crec que les històries posseeixen vida pròpia i poden canviar moltes coses, són orgàniques, no? I l'àvia li explica històries a la Jana, com dius, que són estranyes, no sembla que tinguin, com la poesia, com moltes d'aquestes coses, aplicació pràctica, però que en canvi poden canviar-li la vida sencera, no? També m'agradava lligar-ho al fantàstic, que ja saps que sóc una miqueta aficionat. Tot i que aquesta obra té les dues lectures possibles, i l'altre dia va sortir una ressenya al Quadern del País dient que és una obra innegablement realista, em vaig quedar una mica així, però pot ser. Jo he servit, diguéssim, les eines perquè cadascú triï si té una lectura realista o té una lectura completament fantàstica i moltes d'intermitges, no? I aquest lligam amb les dones d'aigua, amb la mitologia catalana, em venia de gust lligar-lo, com dic, fa 10 anys que estic escrivint una obra que té aquest tipus de reflexió al darrere, perquè jo crec que la mitologia segueix present en la nostra vida i no és una forma de parlar. Crec que segueix present fins al punt d'influir-nos molt més del que pensem. I, en certa manera, el llegat de tota aquesta mitologia segueix viu. I si tu saps connectar-hi, et diu moltes coses. I és el que li passa a la Jana a través de la seva àvia, que li explica històries que semblen contes de fades i llegendes que no tenen cap ni peus, però que a l'hora de la veritat li estan donant la volta a la seva vida com un mitjón.
De fet, ara has tret una de les preguntes que l'anava a posar per tancar i era la que debatia si començar l'entrevista amb això. És o no és un llibre del fantàstic? Perquè, clar, el llegeixes i els lectors de Fantàstic el llegim en clau de Fantàstic fins que arribem al final i diem, ostres, Ricard, què estàs fent aquí? No sé, si volia jugar això a una mica a que cadascú triï o també sembla una novel·la realista perquè després la gent caigui en el Fantàstic o a la inversa, que la gent que ja t'hem llegit en el Fantàstic el llegim com el Fantàstic i després resulti que no.
O tot alhora.
Clar, és que també és molt important, no?, qui t'està llegint. Si t'estem llegint la gent que ja t'hem llegit amb novel·les del Fantàstic, no?, farem una lectura que no farà algú que no et conegui de res, no?, com li va passar també el Pinyol amb Pandora al Congo, no?, que els que havíem llegit a La pell freda llegíem la Pandora al Congo pensant que era un llibre del Fantàstic i després et diu ha, 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 no?, doncs una mica així, no?
Sí, aquest ha, ha, ha és una de les claus, eh? De dir, pensaves que era una cosa, igual
i
és
no.
L'altra, però és veritat. És veritat que jo crec que té dos finals aquest llibre, així com la Immortal tenia un final només que li donava la volta a tot, aquest té dos finals. Hi ha un primer final en el qual és com tu dius, pots considerar que això és fantàstic o que és realista, i en el fons el que volia reflectir, a part de tot això que tu has dit, és que l'important no és això. És a dir, com diu la pròpia Jana, l'important no és si ha passat o no ha passat el que ella creu que ha passat. L'important són les conseqüències, no? Mm-hmm. Les conseqüències d'això. I si hi ha hagut màgia o hi ha hagut ciència, no és tan important. És important per altres coses, però l'important és què ha servit, no? Que ha tingut un efecte. Però hi ha un segon final, que és aquest que lliga amb el llinatge de la mitologia i que aquest crec que és inequívoc, tot i que el pots agafar de forma simbòlica. I, per tant, també tornem una mica al mateix. Hi haurà gent per a la qual la cultura serveix moltíssim, però altres consideren que la cultura no serveix, no és pràctica. No? I jo crec que, jo soc dels que crec que sí, que no ha de ser una cosa pràctica per servir. Si no, ens podríem carregar la poesia, el fantàstic i bona part de les coses, per exemple, que a mi no només em fan feliç, sinó que em permeten menjar. O sigui que pràctiques també ho són, en certa manera.
Almenys per tu, no?
Sí, i jo crec que per molta gent. Jo, sense la meva dosi de ficció al dia, jo no volia viure. O seria molt desgraciat o hauria fet molts crims, segurament. Amb la qual
ja
cosa,
dos.
La ficció, per mi, és absolutament essencial i serveix de molt. I m'agrada defensar aquest paper de la ficció, fins i tot quan és evasiva, quan és escapista o quan no sembla que ha de ser útil i pràctica pel primer moment. No?
Per últim, volia preguntar-te el tema aquest que comentes, no? De l'estirpa de dones poderoses que tenen un paper en la història, que deixen petjada, independentment de si és literal o és simbòlic. Aquest és el missatge que hauríem de donar, també? Perquè, clar, venim de generacions que les dones han estat sempre al darrere, no?
Jo aquest missatge el tenia molt clar perquè és veritat que també la mitologia ha estat condicionada per molts paràmetres patriarcals i a l'hora de veritat, quan grates una mica, veus que hauria de ser tot el contrari. I aquesta és una història en la qual hi ha una àvia, una mare i dues germanes, una de les quals desaparegudes, per tant és una història clarament de dones. El germà o el pare tenen uns papers que són molt interessants, però les dones són l'eix de la història, no? I aquest llinatge es pot remuntar molt enrere i dir, ei, hem de recuperar, hem de visibilitzar, hem de treure un altre cop a la llum tota la importància que han tingut aquests missatges passats de dona en dona, tot i que jo faig una lectura al final de dir, juguem amb totes aquestes idees de feminitzar moltes coses, però tant és a l'hora de la veritat que acabi sent estrictament dona o estrictament home, o si juguem als codis binaris, que segurament no ho hem de fer, sinó que l'important de tot plegat és que aquest llegat surti a la llum i llavors ens servirà a tots i a totes, òbviament.
Mm-hmm. Doncs Ricard Ruiz, moltes gràcies per atendre'ns. Se'ns fan curtes les entrevistes que et fem i bé, segur que podríem parlar moltes més estona de Mangata, tot i ser una novel·la tan petitona, però res, felicitar-te i tant de bo tots els projectes que sabem que tens, que estàs cuinant, puguem parlar-ne ben aviat aquí al programa.
Moltíssimes gràcies. T'hauria de fer una promesa, que és que no et faré plorar més, però la veritat és que intentaré fer-te plorar més.
Home, si m'has de fer plorar amb un llibre així, endavant.
Gràcies, ho intentarem.
Moltes gràcies, Ricard, que vagi
fins
bé.
Aviat.
Adéu. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve parlant de l'obra de Tolkien i fent balanç del Cardo Terror que s'està fent aquest cap de setmana després d'ajornar-se a l'octubre. No us ho perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau.